14 minuts i seran les 7 de la tarda d'aquest 20 de març. Queden 3 quarts d'hora perquè arribi la primavera, però Marcel Colcori ja és aquí.
Ja ha arribat. M'avanço la primavera.
Exacte.
Què tal, Xavier?
Com estàs?
Molt bé.
Avui veig que vens acompanyat.
Avui vinc acompanyat, sí.
Ens hem convidat?
Avui vinc amb convidat. Resulta que fa uns quants dies, uns 8 dies aproximadament, aquesta persona que avui ens acompanya aquí, que és el Manel Navarro, és periodista del canal 324 de Notícies. Manel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, Manel? Em va trucar i em va dir, escolta, és que tinc una història que, per explicar-te, que igual et pot interessar. Me la va explicar i jo vaig trobar que realment valia la pena. I crec que val la pena que avui l'expliqui aquí. Ell està escrivint, juntament amb un familiar, d'un dels primers deportats que va arribar català, que va arribar a Mauthausen, i que un senyor que es deia Joan de Diego, i que va aconseguir resistir tota la guerra a Mauthausen amb una il·lusió al cap. Que era quina, Manel?
Pues era veure la Bohème a l'Òpera de París.
Es veu que era un senyor que, procedent d'una família culta, que li agradava l'òpera.
Sí, ell era, bueno, venia d'una família de menestrals, però era una persona cultivada. I, bueno, des d'adolescent, doncs, amb els aires de llibertat, quan va venir la República, doncs ell, la seva màxima il·lusió era poder anar a París, conèixer París i, sobretot, veure la Bohème a l'Òpera de París.
La Bohème, pels oients que no ho recordin, passa al barri llatí de París, és una obra molt lligada a la ciutat de París. Per què tenia ell, el de Diego, aquesta afició en París?
Bueno, sobretot per això, perquè París en aquells moments significava, doncs,
la llibertat,
Ell, quan passejava, explicava, doncs, passava per davant del Liceu, pensava, jo mai podré anar-hi, no?
Perquè no tenia recursos, no?
Exactament, i era un somni inassolible, no?, en aquells moments.
Però, esclar, viure amb aquest fixament al cap, dius, gràcies a això va poder resistir interiorment.
Sí, quan ell va entrar al camp, doncs, bueno, tots els deportats intentaven buscar-se una il·lusió per poder sobreviure. Ell va estar 5 anys, és a dir, va ser el tercer... 5 anys, sí, 4 anys i 9 mesos.
Ell va ser un dels primers a arribar a Mauthausen.
Sí, el tercer... i va ser, crec, o sigui, amb numeració més baixa que va sortir, és a dir, dels primers...
Dels primers que havia entrat i que no havia mort, diguem, que va aconseguir sortir, no?
Sí, amb aquesta il·lusió al cap de poder acabar, doncs, complint un somni, no? Que ell veia que en aquests moments somnis se'n podien tenir pocs, no, allà?
Durant aquests 5 anys, pràcticament, va tenir, a part d'ell anar alimentant aquest somni, va trobar un tenor català a Mauthausen, entre els deportats.
Sí.
Era un senyor que es deia...
Joan Vilató... doncs que van fer molta amistat i doncs ell sempre explicava, doncs mira, gràcies a ell, doncs a vegades a cau d'orella ens assentàvem en un racó i jo li deia, va, Joan, canta'm l'àrea de Cosi Fandute, tal, això, canta'm aquesta àrea.
O la Bohème, si ell volia sentir la Bohème, no?
Clar, perquè allà, evidentment, no es podia cantar, no?
No, però els alemanys eren bastant aficionats a la música i concretament allà n'hi havia molt aficionat a l'òpera, no? Però això estava reservat, doncs, pels oficials, i llavors va sobreviure això, amb aquest somni, i gràcies a... Bueno, van fer una gran amistat tots dos, no?
Eren molt aficionats a l'òpera, però tenien una concepció, com en molts altres terrenys, molt tètrica, de manera que quan el senyor aquest, el Joan de Diego, va arribar a Mauthausen, va trobar com a sorpresa que el rebien amb òpera.
Sí, quan
però
van
en quina arribar, òpera?
Sí, va ser amb l'àrea Adiós a la vida de Tosca. La majoria de la gent, clar, no ho
una
coneixia.
Una broma de mal gust, no,
sí,
això?
Sí, ell ho coneixia. I ella explicava, diu, mira, quan vaig arribar els van fer posar nus a tots, no? I allà davant de les portes els van fer un discurs, doncs allò, aquí sortireu per la xumaneia, era l'única cosa que els hi deien, i anava acompanyat, doncs, per la megafonia d'aquesta àrea. Clar, la gent pensava, mira, ens han posat música, però clar, ell sabia, diguem-ne, el tràgic de la música que estaven posant i què volia dir. Quan se'n va donar compte, em van caure les llàgrimes, no? A mi que m'agrada l'òpera, doncs haver de sentir...
Adéu a la vida.
Sí, no?
I ell, la seva gran il·lusió, però, era a resistir fins al final de la guerra, i com aquell que diu, doncs, me n'aniré a Montserrat com una promesa, doncs jo aniré, aconseguiré anar a l'Òpera de París a sentir la Bohème. Ell el que volia sentir era la música que acompanya l'amor entre el poeta Rodolfo i la cosidora Mimi, aquesta música.
Joan de Diego volia sentir aquesta música, però Manel la va arribar a sentir o...?
Sí, però seria anys més tard. Ell, quan va poder arribar a París, doncs es feien actes pels avortats, i crec que em va explicar doncs, que el primer lloc on va anar va ser el cine Gaumont, a la plaça Clichy, que estaven fent doncs, deia un espectacle on onomatopeies, un senyor que imitava ocells, i es va sentir molt malament. Diu, mira, vaig anar passejant i vaig anar a petar a l'Òpera París. I estaven fent, programaven el Pescador de Perles de Bizet, doncs en aquells, amb allò com un motiu era bé patriòtic, a més, no? Perquè d'un autor francès, i bueno, va entrar i va aconseguir veure aquesta òpera. O sigui, va aconseguir parcialment en aquell moment aquell somni, que per ell va ser tot.
Pescador de Perles.
Pescador de Perles.
Ell no va escoltar ni va veure la Bohème, però va veure el Pescador de Perles. Per què es devia programar el Pescador de Perles? És de Bizet, el Pescador
de
Perles.
Perquè devia ser un motiu patriòtic en aquella època, no? Un autor
francès
just
clar,
acabada
la guerra.
Havia ser l'agost, a finals d'agost del 45, i bueno, en aquell moment hi havia aquest fervor patriòtic i nacionalista a França, i tot el francès estava...
El Pescador de Perles és una òpera molt interessant, ja que el Manel ens explicava tot això, a mi em sembla que val la pena que sentim l'àrea principal d'aquesta òpera. És una òpera de Bizet, l'autor de Carmen, que passa a l'illa de Ceilan, avui Sri Lanka, diguem. No? És una òpera que té un ambient com exòtic, i és una òpera que es va fer servir durant molts anys com a vehicle de triomf dels grans tenors del moment, perquè a causa de la bellesa de l'àrea que canta el tenor i de la dificultat, també. Des de Julián Gayarre, el navarrès, fins a molt més cap aquí, Alfredo Kraus, van utilitzar aquesta àrea que ara sentirem una mica com per demostrar la categoria, les possibilitats, no? Aleshores, el senyor Joan de Diego no va poder escoltar doncs, la música que acompanya l'enamorament entre el Rodolfo i la Mimi a les seves golfes del barri llatí de París, però en canvi va poder veure i escoltar com el buscador de perles Nadir, a l'illa de Ceilan, recorda i somia amb l'amor que un dia va viure amb la jove Leila, que ara, pel fet que aquesta s'ha convertit en sacerdotessa, ja no pot continuar tenint. El senyor Joan de Diego, després d'haver patit el que va patir, va tenir la recompensa d'escoltar aquesta àrea. Charmant, folivre, c'est
Home, també és una bona rebuda.
Sí, sí, i tant. Jo, per algú ell va quedar satisfet, vull dir que això en té constància.
Jo crec que encara que no era la Bohem, és una òpera als Passadors de Perles que valia molt la pena. Jo estic segur que se li van humitejar els ulls quan va sentir aquesta ària i molts altres fragments d'aquesta obra, no?
Segur, segur. Vamos, ell sempre deia que havia pogut complir
el seu somni. Sí, sí. I allò que l'havia mantingut en
forma... En vida, perquè diu, si no tenies un somni, doncs eres un home... eres mort, no?
T'enfonsaves.
Sí, doncs això, i gràcies a aquest tenor que de tant en tant li refrescava doncs, la memòria, doncs va poder sobreviure i això, i complir un somni. Mm-hmm.
El primer català deportat a Mannhausen, Joan de Diego, vivint gràcies a la passió per la música. Gràcies a Manel Navarro per la teva feina. Esperem poder veure el llibre més endavant. Gràcies, Marcel Gorgori, per portar-nos aquesta història.
Gràcies.
Tan intensa i tan maca. Gràcies. Tornem demà a les 4. Adéu-siau.